Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel. ¿Vols anar a la preestrena de la comèdia francesa de l'any, Manual de un tacaño?
¿Sigues siendo tan tacaño?
No, para nada.
Te recuerdo que me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo.
Fue una coincidencia.
RadioEstel.cat i els cinemes full del Centre Comercial Esplau t'hi conviden. Serà el dijous 9 de febrer a 9:45 del vespre al Cines Full. François Gautier és un virtuós en la seva feina i un absolut tacany. Què diríeu d'algú que il·lumina casa seva amb els fanals del carrer, que veu la televisió del veí en prismàtics i que el seu millor amic és el director del banc? Si voleu partir-vos de riure, entreu a RadioEstel.cat, ompliu les vostres dades i podreu guanyar dues invitacions per persona per la preestrena. Teniu temps fins al dimarts, dia 7. Manual de un tacaño s'estrena en cinemes el 17 de febrer.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel. Cerdanya. 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts al programa d'informació religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. Avui hem preparat per a vostès el resum de notícies de la setmana. Una entrevista amb la germana Visitación Lorenzo, delegada de diocesana de Pastoral de la Salut, amb motiu de la celebració de la Jornada Mundial del Malalt aquest dissabte vinent. Rebrem la resposta del nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, el nostre delegat de litúrgia, a una de les diverses preguntes que sovint ens fem sobre les celebracions eclesials i sobre la vida de l'Església en general. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, a la locució, l'Àlex Alzina, al capdavant dels controls, i Maria Marín, qui els parla, presentant i dirigint el programa. Comencem. Doncs comencem el nostre pas pel programa d'avui amb les notícies de la setmana, concretament que l'arquebisbe d'Urgell, monsenyor Vives, acompanyat per mossèn Emili Villegas, que actualment cursa estudis de litúrgia a Roma, va visitar el passat dissabte, dia 28 de gener, la Casa General de les Religioses Filles de Crist Rei a Roma, per conèixer millor l'any commemoratiu del centenari de la mort del venerable mossèn Josep Gras, que començarà el 7 de juliol d'aquest any 2017 i s'estendrà fins al 7 de juliol del 2018. Es va reunir amb la superiora general, la mare Rita Maria Zurita, i les seves tres conselleres i les germanes de la comunitat romana i va celebrar l'Eucaristia Dominical amb ells, amb elles. Mossèn Josep Gras i Granollers va néixer a Agramunt el 22 de gener de 1834 i va morir a Granada el 7 de juliol de 1918. ordenat de prevere a Barcelona amb la vocació missionera, va residir a Madrid i Écija, i instal·lat a Andalusia, fou canonge del Sacromonte de Granada i es preocupà per la situació de la dona i l'educació dels infants, fundant, el 1876, la Congregació de les Filles de Crist Rei, per respondre al clima educatiu hostil a la fe cristiana i obertament laïcista. Publicà molts opuscles i articles com a bon publicista en diverses revistes i periòdics espanyols i estrangers. El 26 de març de 1994, el papa Sant Joan Pau II el va declarar venerable en les seves virtuts, dins el seu procés obert de beatificació i canonització. L'actual congregació compta amb 378 religioses i 51 comunitats i està establerta a diversos països d'Europa, Amèrica i Àfrica, on desenvolupa acció educativa amb nombroses escoles i pastoral evangelitzadora àmplia amb l'anhel apostòlic de l'extensió del regnat de Crist. El cap de setmana passat, els grups T per T, de totes les edats, van compartir dos dies en diferents activitats, algunes tot junts, altres per edats, i que van servir un cop més per seguir creixent com a ciutadans i cristians en aquest procés proposat per la Delegació de Joventut del nostre bisbat. El dissabte al matí, tots junts, a Barcelona, els joves es van divertir al fòrum, a l'espai Bosc Urbà, en un circuit de cordes a una alçada de 9 metres. Els més petits, 12 i 13 anys, van passar la resta del cap de setmana al Masnou, lloc escollit per a dormir i fer els àpats de tothom. Els de 14 i 15 anys van conèixer realitats socials de Barcelona, del barri del Raval i del Gòtic. Dit i fet, entitat al servei del sense sostre. Els de 16 fins a 19 anys es van realitzar dues experiències de voluntariat. La primera a Mataró, a l'Esplai Rabadà, amb persones amb discapacitat intel·lectual, i la segona a Sant Andreu de la Barca, a la residència infantil La Immaculada. Dissabte a la nit, l'Eucaristia va servir per compartir allò viscut i per renovar la pertinença als grups T per T, gràcies a quatre noies que van prometre solemnement el seu compromís T per T amb el lliurament del folart. Tot plegat, un cap de setmana molt vivencial que va convidar als T per T a descobrir la pròpia vocació, la fe i el servei als altres. Dilluns passat, i per quarta vegada consecutiva, la parròquia de Sant Ot, de la Seu d'Urgell, va representar els pastorets. Aquest any, la versió fou la de l'autor Francesc Piques, La flor de Nadal. Hi van participar 24 nens i nenes de catequesi de 8 a 12 anys. La representació és un complement de la catequesi i, ensems, vol ser la preservació d'aquesta tradició del nostre poble, que vol teatralitzar els moments més importants de la vida de fe. S'hi va incloure també el Ball Cerdà, dansa popular de la ciutat de la Seu d'Urgell, declarada Patrimoni Festiu de Catalunya. La representació va incloure cants nadalens i va comptar amb 9 músics infantils de l'Associació de l'Orquestra Cadí. Un gran nombre de públic va assistir-hi i va agrair aquesta vetllada en què els infants es formen en cultura teatral, musical i religiosa. El proper dissabte, dia 11 d'aquest mes de febrer, se celebra a l'Església Universal la Jornada Mundial del Malalt. Parlem-ne amb la germana Visitació Lorenzo, de la Sagrada Família d'Urgell i delegada diocesana de Pastoral de la Salut. Aquí saludem. Bona nit, germana Visitació.
Bona nit, Maria.
Què tal?
Bé, molt bé, mira.
Molta feina per preparar aquesta jornada, no? O què?
Déu-n'hi-do. Sí. Ja fa dies que estem en això de preparar-la perquè tothom es pugui aprofitar bé.
I com es prepara? Quins preparatius requereix? I com se celebra? Parlem a nivell de diòcesi, però si vostè ens vol dir també a nivell de la Seu d'Urgell, el que vulgui.
Molt bé. Pues sí, és una jornada que la preparem ja quan programem pràcticament les activitats que es faran a nivell de la diòcesi i tenint en compte que aquesta jornada, aquest any té unes característiques especials perquè fa 25 anys que el papa Joan Pau II va, pues, sí, crear aquesta jornada mundial del malalt, que era l'any 1992, i justament l'any següent, l'any 1993, en Lourdes mateix, es va fer la primera celebració de la Jornada Mundial del Malalt. Vol dir que estem celebrant el 25è aniversari. I nosaltres, clar, la preparem amb il·lusió mirant a Lourdes, perquè aquest any hem de mirar cap a Lourdes, no? I té un caire especial, perquè, clar, està dirigida als més febles, que són els preferits de Jesús, els malalts. Els malalts i les persones que, si estan malaltes com són les persones grans, també, doncs, estan dintre d'aquest marc, diríem, de gent que necessita atenció i ajuda per part de los que estem al seu voltant. A nivell de diòcesis, lo anem comunicant a totes les parròquies, des de la delegació, amb temps, i les enviem material perquè aquesta jornada pugui ser ben joiosa i celebrada en totes les parròquies. Material, pues sí, les facilitem un mural perquè la gent pugui fer propaganda i puguin participar, les pregàries inclús que es fan, les ofrenes, tot això se lo facilitem a les parròquies ja des de la delegació perquè aquell dia pues, tinguin més fàcil de preparar la jornada i viure-la. I, bueno, aquí a nivell de la diòcesi d'Urgell, que hem dit a tribal de les parròquies, però aquí mateix, a la seu d'Urgell, pues, també fem una celebració molt bonica. La fem a 6:15 de la tarda, el dia 11, que és dissabte. I llavors, en aquesta celebració, comencem pues, amb l'Eucaristia molt viscuda, en la qual participen malalts que ja el dia abans les hem preparat, les hem avisat, les hem invitat a participar en aquesta Eucaristia, no solament els malalts, perquè els malalts que participen pues, a vegades els hem d'ajudar, però la família perquè cooperi, si ells tenen ganes de participar, aportar-los, no? Ja que participa el mas, ja que participa no tant, i, bueno, és una jornada, és una missa molt, molt bonica que inclou també el sacrament de la unció dels malalts pels que voluntàriament vulguin rebre'l, no? Es fa com un petit Lourdes en la catedral.
Sí, eh?
Sí.
Amb processó i tot,
no? Amb processó i tot, amb torxes, eh?
Ah, sí?
Petites torxes, al voltant de les naves de la catedral, acabant al centre, on ja està també la Mare de Déu, que la porten en processó, i s'estima la medalla de la Mare de Déu, i també, doncs mira, donen com record una estampeta. Uh-huh. Però abans de la processó, s'ha fet una benedicció amb la custòdia, amb el Santíssim, com se fa en Lourdes, amb una benedicció als malalts, perquè Déu els ajudi, els reconforti, i res com Jesús Eucaristia, doncs, i clar, la festa de la seva mare és molt important, llavors és molt bonic, i ho reben amb molta il·lusió i molt bé. Eh? I, bueno, els que volen, llavors, participar en la unció, en l'Eucaristia, dintre de l'Eucaristia, l'ofertori, diríem, doncs també fan com una petita rondalla al voltant del presbiteri i perquè més lliurement s'atancin, no? I Déu-n'hi-do les persones grans que ho fan i amb ganes de rebre aquest sacrament i l'alegria que després se'ls produeix. Molt bonic.
Perquè ells hi van per dir, els hi porta algú o ho demanen ells mateixos, els malalts mateixos demanen, jo vull anar a la celebració, o és la família, que potser alguns no poden ni parlar, segon.
Nosaltres des de la delegació i després també des de l'Hospitalitat de Lourdes, perquè treballem molt conjuntament, l'Hospitalitat de Lourdes i la Delegació de Pastoral de la Salut, doncs intentem de comunicar a les famílies i als malalts que els que no puguin i tinguin desitjos d'anar-hi, facilitar-les també medis, perquè hi ha algunes voluntàries que s'ofereixen amb el seu cotxe a portar-los a la catedral. Uh-huh. Aquest any em sembla que serà un dia bo, perquè ja fa més bo, perquè si hagués sigut aquells dies de tanta neu no hauria pogut ser possible, però... I de moment... Hi ha gent que ja està mentalitzada i està animada a participar. I voluntàries que volen també oferir aquest servei d'acompanyar-los amb el cotxe, els que no puguin anar pels seus propis peus o que la mateixa família no té medis per acompanyar-los. Aquí a la seu seria això, a la tarda. Però és que també al matí és bonic perquè... També tenim malalts que no aniran a la catedral i que estan en l'hospital i en la residència dels avis. Llavors també la vigília les comuniquem que hi ha aquesta jornada i aquesta possibilitat de rebre l'unció dels malalts i la gent respon que l'any passat d'aguts de l'hospital mateix, van rebre la unció dels malalts després de la celebració al centre de dia, que és on se celebra l'Eucaristia, unes 8 o 10 persones que estaven ingressades, que les vam comunicar a la vigília i van dir, ai, pues sí, que millor moment que ara que estem malalts rebre aquest sacrament, no? I vam anar després de la missa dels savis i dels que estan ingressats allà al centre de dia, pues vam anar amb Sant Manel a portar-les l'unció dels malalts a les plantes, a la planta, a la primera, que és on estan ara els aguts. I l'alegria que va tenir aquella gent i algun familiar que ja és una miqueta gran diu, jo no la puc rebre, pues també la va rebre. I va ser molt bonic perquè se pregava en família. A la residència també se fa això, una missa molt viscuda i molt participada per tota la gent que hi ha al centre de dia, que és el volumen més gran dels avis en l'hospital, i amb els avis que estan sempre ingressats allà, que ja les infermeres ens ajuden molt portant-los, les cadires o el que sigui, ens ajuden a col·locar-los allà a la sala, i es fa també com una petita comunitat de malalts i com un altre petit Lourdes, perquè també el mossèn Manel Pal, que ho fa molt bé tot això, també fa la benedició amb el Santíssim en la custòdia, als malalts. I la unció, pràcticament tots. Sí, sí. Que dir tots, són 60 o 70 que la reben.
Sí, sí. I quants voluntaris hi ha a la delegació de Pastoral de la Salut per fer totes aquestes tasques? Perquè això no és una cosa d'un dia, això és un seguiment. No és que el dia 11 celebrem la Jornada Mundial del Malalt i ja ens n'oblidem fins l'any que ve, sinó que això hi ha d'haver un seguiment d'aquestes persones, de les famílies, que algunes pateixen tant. Com es fa?
Això, els voluntaris que tenim, que són així més fixos, per dir-lo d'alguna manera, no? Tenim el grup de pastoral de la salut, que parroquial, que cada mes tenim una jornada formativa de cara a que no sigui solament aquell moment de reunió, sinó que després porti a un compromís amb els malalts. I això també ho veiem ja reflectit, perquè hi ha un grup també de ministres extraordinaris de l'Eucaristia que porten la comunió a domicili els que no poden anar a missa. I són tots d'aquest grup de pastoral de la salut voluntaris, perquè quan hi ha aquests moments forts, doncs ells també se fan més presents, no?, per ajudar-nos a nosaltres.
I també hi ha homes i dones, o majoritàriament dones grans, joves. Hi ha joves també implicats en aquest projecte, en aquest servei, diguéssim. Sí?
Joves, molt pocs. Joves, jo crec que no n'hi ha cap. Hi ha, per exemple, una mestra que encara està exercint de mestra i està molt interessada en tot el que és voluntariat de Pastoral de la Salut i ens ajuda molt. Després també homes en el grup de pastoral no tenim cap. En ajudar-nos allà en la residència hi ha dos homes i després hi ha tres que estan, són molt constants en ajudar-nos, però que, clar, també se van fent grans i no són tan constants en participar, quan tenen una nana, tenen una altra. Però aquest altre grup, que en moments, com serà el dia del malalt, per cooperar, aportar-los a la catedral o ajudar-nos a nosaltres al matí en la residència, sí que hi ha un grupet d'aquest grup que t'he dit, de Pastoral de la Salut.
Que... Per tant, també caldria que s'hi apuntés alguna persona també més jove per anar renovant, sí, també, sí, actituds, això, mira, ja ajudes...
Ja que tu dius, Maria, però jo faig aquesta
crida
a la gent jove, no tan jove, que si volen donar alguna estoneta que tingui lliure del seu dia, que sàpiguen que a la residència o a la llar de Sant Josep o on ells vulguin cooperar, pues es poden posar en contacte amb nosaltres, i llavors, perquè clar, tant els voluntaris com les voluntàries... Les hem d'ajudar també a formar-se i preparar-se, sí, sí, i veure realment quines motivacions les tenen per realitzar aquesta activitat. Però sí que penso que és algo molt... que la gent que ho fa se sent com molt enriquida i elles mateixes diuen, sí, sí, és que som nosaltres els primers que rebem.
Sí, sí.
El que dona, retorna el que dona. Sí, sí, sí. Però...
Molt bé, doncs, germana Visitació, ho hem de deixar aquí perquè el temps en ràdio marca molt tot el ritme del programa. De totes maneres, doncs, la felicitem per aquesta jornada, mundial del malalt, que celebraran dissabte vinent. Enhorabona, moltes felicitats i bona jornada. I gràcies per tot el que ens ha explicat.
Gràcies, Maria. Gràcies a vosaltres, que nos doneu aquesta possibilitat també de... sí, de comunicar-lo a gent i també fer-les una crida que, si volen ajudar-nos, nosaltres estem molt disposades a rebre'ls.
Doncs moltíssimes gràcies de nou, germana Visitació Lorenzo, de la Sagrada Família d'Urgell, delegada diocesana de Pastoral de la Salut. Fins la propera.
Gràcies a ti, Maria. Fins un altre moment.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Anem cap al final del programa, però no el clourem, com vostès saben, sense haver fet la secció Preguntes que ens fem sobre. I avui, doncs, com fem darrerament i com quasi bé cada programa, comptem amb la col·laboració de mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell, a qui saludem. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser
una
aquí.
Una altra vegada.
Sí.
A la vostra disposició.
Gràcies per ser aquí. Tenim una pregunta per a vostè.
Quina pregunta toca aquesta,
sí,
setmana?
Avui,
a veure,
és una mica llarga, però vostè, ja que ho sap resumir molt bé, doncs ho farà. Després de la litúrgia de la paraula, o sigui, un cop s'han llegit les lectures de la missa, s'ha fet l'homilia i s'ha resat o cantat el credo, es fa la litúrgia de l'Eucaristia amb l'ofrena del pa i el vi i s'acaba amb una oració. On hi ha de romandre assegut o s'ha de posar dret durant la recitació d'aquesta oració per part del celebrant?
Bueno, sí, hi ha aquesta oració que es diu l'oració sobre les ofrenes, que antigament era l'oració secreta, i sempre pues, es recomana que l'ofertori... I com que hi ha un cant o hi ha orga, música d'orga, pues, normalment es fa secret, amb veu baixa. Llavors hi ha el pregueu german, l'orate frates, que en diguem en llatí, i després hi ha aquesta oració, que antigament es deia secreta, i ara es diu oració sobre les ofrenes, que forma part de l'eucologia de la missa, que són la col·lecta, l'oració sobre les ofrenes i l'oració de postcomunió. Tres oracions que hi ha en totes les misses que formen l'ecologia de l'Eucaristia, de la missa. Bé, aquestes oracions, lògicament, quan es prega s'està dret, no? S'ha d'estar dret.
Clar.
Però, clar, si ara el Vaticà II, o sobretot després del Vaticà II, s'ha posat l'ofertori en veu alta i amb una resposta d'arrel del poble, que Déu sigui beneït per sempre, a l'oferir, al presentar, perquè no s'ofereix res, es presenta, presentació d'ofrenes, en diguem, abans en dèiem ofertori. La presentació d'ofrenes, pues, es presenta el pa, que Déu sigui beneït per sempre per aquest pa, i després es presenta el vi, que Déu sigui beneït per sempre aquest vi, són les respostes del poble, és qui s'està assentat. Llavors, el sacerdot fa: pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable. Llavors, hi ha l'oració aquesta de les ofrenes. I la norma de l'Església actual és que la gent es posi drets. Abans s'estava assentats, perquè lògicament s'haurien d'aixecar-se quan comença la pregària eucarística, que és quan el sacerdot diu el Senyor sigui amb vosaltres, amunt els cors. Llavors, al dir amunt els cors, tothom s'aixeca per començar la pregària eucarística amb el prefaci i amb el relat de la institució i tota la pregària eucarística, el cànon de la missa. Llavors, esclar, ara, al haver fet aquestes respostes públiques i aquesta oració també en veu alta, es va demanar que la gent s'aixequessin. Ja. Hi ha hagut sempre una mica de discussió amb aquest tema, inclús algunes parròquies, hi ha gent que es queda sentat fins amunt els cors, i altres parròquies hi ha gent que s'aixequen en el moment del pregueu germans, altres que s'aixequen en el moment de l'oració sobre les ofrenes, no hi ha uniformitat. No obstant, si hem de ser obedients a la litúrgia de l'Església, ens hem d'aixecar a l'hora de la pregària, estar amb la pregària drets. Sí. Encara que lo lògic seria aixecar-se amunt els cors. La pregària eucarística és la més important. I quan aquesta pregària es diu sota voce, en veu baixa, i l'ofertori també, perquè hi ha un cant, perquè hi ha un orgue que sona, etc. I el sacerdot va fent la presentació d'ofrenes en veu baixa, llavors, doncs, és quan ens aixequem amunt els cors. Però si es fa en veu alta, és lògic i està manant que ens aixequem a l'hora de l'oració de les ofrenes.
Però no sé, el sacerdot no hauria de dir-ho, convidar la gent, per exemple, amb un gest, doncs, que s'aixequin, o verbalitzar-ho.
A poc a poc es va fent, vegades hi ha molts mossens que fan el mateix, només fan un gest amb les mans, sí, i a tothom s'aixeca, no? Sí. I d'altres que diuen dret, sisplau, no? O sigui que es fa de diferents maneres, per tant, actitud de drets.
Ens hem d'anar posant el dia en el que fa la litúrgia per fer-ho més solemne, per fer-ho...
Sí, doncs, per fer-ho bé, per fer-ho bé, i sobretot perquè tots ho fem igual i seguim la normativa de l'Església que està marcada en el missal.
Molt bé. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies, mossèn Parés, una setmana més, i el convidem a la setmana vinent, si li sembla.
D'acord. Una altra pregunta.
Molt bé, gràcies, bona nit.
Bona nit.
I fins aquí el gruix de l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, una setmana més donant-hi informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. I ara, abans del comiat, unes breus dades d'agenda. Concretament, demà dilluns es durà a terme la jornada de formació permanent per a preveres a la Casa d'Espiritualitat del Santuari del Sant Crist de Balaguer, i anirà a càrrec de la germana Trinitat Cabrera, monja jerònima del monestir de Rafet a la Noguera. El proper diumenge, el 2 de febrer, és el Dia contra la fam en el món. El divendres anterior, o sigui el dia 10, l'Església convida a fer un dia de dejuni voluntari per solidaritzar-nos amb els famolencs. A totes les misses del diumenge, dia 12, es farà la col·lecta de mans unides contra la fam en el món. Recordem que el lema d'aquest any és: el món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. I, finalment, a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella, aquest mateix divendres, dia 10, a més de la vetllada de dejuni voluntari per la campanya contra la fam, s'inclourà a l'acte la conferència-col·loqui Corredors Humanitaris per a Refugiats, a càrrec dels membres de la comunitat de Sant Egidi. Serà a 8:45 del vespre. Els desitgem que passin una bona setmana i els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.